Escoltes a mig matí.
Doncs a mig matí ens atem de cine i com sempre ho fem amb l'Antonio Barrero. Antonio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Raül Riera, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com va?
Bé, bé.
Sí. Doncs, Antonio, avui de què parlarem?
Doncs, home, tenim molt a prop el FICCAT, hem parlat dels palmarès de diferents festivals i diferents mostres, hem de parlar també del palmarès del FICCAT, em sembla, no? Si us sembla bé.
Sí, sí, a mi molt bé, molt bé.
Doncs bé, comencem amb el... Si us sembla, comencem com diríem el premi, diríem el que va tenir més ressò, que és el premi al millor llargmetratge, juntament amb el premi de la crítica, és a dir, el jurat i la crítica van coincidir amb una producció que és Sinjar, d'Anna Maria Bofarull. Bueno, és una bona opció i penso que de les propostes que hi havia em fa content, entre altres raons, perquè l'Anna Maria Bofarull s'ho mereix en el seu tercer llargmetratge. Ha fet un salt qualitatiu important, ha fet una història, ha creat una història, una triple història ben diferent amb el plantejament de les que feia anteriorment, i és una pel·li que segurament a les sales comercials quan s'estreni, que s'estrenarà, si no recordo malament, l'1 de juliol, no crec que faci massa carrera comercial i que no és un producte, diríem, per tots els públics. Però si més no és una pel·lícula de festival, és una pel·lícula que evidentment et remou tota la part interna. Què en penseu vosaltres?
A mi m'agrada molt. Però és veritat que és una pel·lícula que no vas a passar-ho bé. Per tant, doncs, és una pel·lícula que has d'anar mentalitzat que és un, doncs, que et tocarà una miqueta la fibra, no?
La gent, de fet, la gent sortia així, no? Una sensació així com un malestar.
Sí, sí, és la pel·lícula, la segona pel·lícula més dura del festival, i perquè a més estem parlant d'una història real, l'altra també, després la comentarem. És una història real que està passant i que passa, i per tant, clar, no surts bé perquè t'estan plantejant un tema que sentim per les notícies i que, bueno, que és un tema horrorós, el tema de tot el que està ocorrent a l'Orient Mitjà,
sí.
I a més enllaçat amb una història propera d'una mare que pateix la transformació al jihadisme del seu fill, com intenta recuperar-lo, i les tres històries, bueno, molt ben entrellaçades. I jo, per mi, i és l'única crítica que li faig, és que la pel·lícula és un pèl massa llarga.
Anava a dir el mateix. Sí.
És massa llarga. Jo li hagués tret mitja hora perfectament, perquè amb el tot el periple que fan les dues protagonistes allà, la que va la Hadia i l'altra, en la que van en tot aquest procés, sobretot la que està caminant i buscant les tropes kurdes.
Argin és l'altra.
No? Argin, sí. És massa llarg, és un trajecte massa llarg que jo hagués escurçat. I l'altra, la que està sent abusada sexualment i és l'esclava sexual de la família, allí també hi ha moments que dius no cal, tot el procés de conversió del nen, que li fan llegir el Corà, després la nena, tot aquest plantejament, a nivell de muntatge jo l'hagués escurçat i la pel·lícula a mitja hora hagués guanyat molt més. Però clar, això és una opinió meva personal, totalment, però veig que coincideixo amb tu.
És cert que són tres històries, llavors clar, no és el mateix explicar una història en menys temps que tres, no? En el temps que disposes. Però és veritat que, clar, són dues hores, no?
Dues hores llargues.
Dues hores i una mica més, que sí que és veritat que hi ha un moment que dius potser l'hagués tallat. Però la veritat és que a mi em va agradar, I sobretot també els plans que hi ha són brutals. A mi em va agradar molt tota l'ambientació, clar, al final la graven allà, no?
Sí, està gravat allà, que aquest és el gran mèrit i la gran aventura, perquè van patir molt per gravar-la. Era un equip només de dones, 7 persones allà, amb tot el que comporta rodar allà, i que a més van agafar el Covid, les van quedar aïllades, van estar 40 dies tancades, bueno, no van ser 40 perquè penso que es van escapar del rodatge, tot està confinades. I després les va repatriar l'exèrcit, vull dir que van tenir una aventura increïble en tot el que és, diríem, el post-rodatge. I per tant, tot plegat ha fet que la història agafi molt més volum i, bueno, és una història realment impressionant. Estan molt bé totes, la Nora Navas és una actriu increïble i aquesta mare desesperada buscant el fill, el Guim Puig, també. Vull dir que és una història que sí, penso que estic conforme en que, de fet, era la pel·lícula que el jurat va decidir, i no només el jurat, sinó que també la crítica.
Cal especificar que Alcarràs i 6 dies corrents no estaven a concurs.
Molt bé, ho fas molt bé dir-ho, perquè evidentment Alcarràs volgudament no ha volgut que anés a concurs, entre altres raons, perquè segons ha sentit explicar el productor, això destorbaria la seva cursa cap als Oscars, i per tant, fins i tot ni a Màlaga va anar a concurs. Va anar de Berlín només, és l'únic festival on ha guanyat, i volem mantenir-se verge de festivals i de concursos i premis fins que comenci la cursa cap als Oscars. I l'altra, la de 6 dies corrents, va ser també una opció de la Míriam Porter per al seu homenatge, i que va dir que no li semblava bé perquè és una pel·lícula que, de fet, ja estaria fora de l'actualitat. És una pel·lícula que ja ha fet el recorregut, té 2 anys ja, i per tant ella mateixa va dir que no, que millor que no hagués entrat. Jo, i ara faig el parèntesi ara que ho has dit tu, Raül, per mi la millor pel·lícula del festival és 6 dies corrents.
Mm. Sí?
Segur.
Però per davant del Carràs, eh?
No, és que el Carràs...
Clar, a veure, és que això ho has d'especificar, eh?
No, per davant del Carràs no. No, però que és que estem parlant de pel·lícules diferents. L'únic que tenen en comú són els actors i actrius que no són professionals.
Sí.
Són històries diferents, però és que jo aquesta vegada, era la tercera vegada que la veia a la sala, i a més em vaig encomanar dels riures i dels somriures i de l'alegria que hi havia al públic,
sí, ahorita...
i la història és increïble, i a més tan fresca, tan original, tan bonica, que tant el Valero com el Mohamed els emportaries a casa. Bueno, no els emportaries perquè es veu que són tios de pes i complicats. El seu caràcter és complicat, el del Valero, sobretot, i ho va dir la dona, que estava allà en el col·loqui.
Sí, però doncs, es fan estimar,
Es fan estimar. Sí, es fan estimar, sí, certament es fan estimar. Deixeu-me que comenti el que va dir la crítica i el que va dir el jurat, però jo això no vaig estar, evidentment, a la deliberació del jurat, ho sé perquè ho he tret del Twitter, els comentaris que van fer en el jurat per donar aquests premis. El jurat va dir, per construir 3 històries amb molta càrrega emocional, per la valentia de tirar endavant un projecte molt ambiciós amb pocs recursos, però amb molt criteri, amb molta consciència i molt amor pel cinema, un cinema que trenca fronteres. I la crítica va dir, per la seva maduresa i honestedat a l'hora de tractar un tema tan cruament actual, per la bona construcció de personatges que transmeten veritat pels 4 costats. Doncs totalment d'acord.
Sí. Molt bé, cinquena guanyadora de llargmetratge i Premi de la Crítica.
I Premi a la millor producció, que també estic totalment d'acord, perquè la pel·lícula d'una producció enorme, bestial, que s'allunya amb diferència de la resta, és El fred que crema. És una pel·lícula perfectament que podria ser amb més recursos, una pel·lícula d'aquesta, és un blockbuster d'aquests americans. Una història rodada a Andorra, amb una història que passa al 1943, quan encara els ecos de la Segona Guerra Mundial estaven encara arribant, i aquí hi ha un poblet petit a la frontera entre Andorra i Espanya i França, on es produeix una història bestial, crua, familiar, i bueno, està bestialment interpretada per la Greta Fernández i el Roger Casamajor, i a més això. Hi ha un tractament de la llum i de la fotografia increïbles, i una neu que és neu real, i un paisatge i una història que te la creus perquè allò està passant allí de veritat. Van estar molt de temps també rodant-la per la pandèmia, pel Covid, esperaven també els dies que nevés i van buscar totes les opcions. S'han arruïnat fent la pel·lícula, però aquesta sí que penso que un cop s'estreni, i penso que l'estrena la tenim prevista pel setembre, aquesta sí que farà una bona...
Sí?
Sí, sí. A més, precisament aquests dies el príncep del cinema va comentar. Diu, l'he vist aquesta pel·lícula, diu, m'ha encantat. Què et sembla? Dic, a mi m'agrada moltíssim. Diu, és que m'estava dubtant si programar-la quan s'estreni. Dic, home, no tinguis cap dubte. Dic, el fred que crema l'has estrenat de totes i segur que un parell de setmanes la tindràs, perquè és una història que, si hi ha una bona publicitat i una bona campanya, això traurà gent a les sales, segur. I bé, això és el que vull dir, i no sé, què en dieu vosaltres?
Que sí, jo també penso que les sales funcionarà.
Jo aquesta no la vaig poder veure, haig de dir, però bé, he intentat agafar l'opinió de la gent que ha anat a assistir a totes les que ha pogut, i m'han dit que aquesta li va agradar molt també.
Sí.
Sí, la gent sortia...
Sí.
La història és dura, després de Sinjar, o abans de Sinjar, aquesta és l'altra producció dura, perquè la història és molt bèstia, hi ha sang i fetge i trets i morts d'una forma crua, i a més molt propera, i a més un patiment terrible d'una noia joveneta que està prenyada, i tot el procés de la relació amb el seu marit, amb el seu germà, tots els antecedents familiars que es van desvetllant de mica en mica conforme avança la història, i l'assetjament dels nazis. La història és increïble, a més, hòstia, és molt creïble, és a dir, t'estan explicant una història en català, de casa, amb actors i actrius d'aquí, i bueno, ho han explicat, que els hi va costar molt, però que tenien clar la gent dels films de l'Orient, la productora majoritària, que la volia volien rodar en català, cosa que, bueno, jo se'ls he dit en moltes ocasions, penso que els directors també li van comentar, i jo també els vaig felicitar, perquè és una proposta interessantíssima i és d'aquelles propostes que dius, és que això arribarà allà on vulguin, perquè és igual la llengua, perquè és un bon producte. El jurat va dir, per ser una proposta ambiciosa de gran factura, per la qualitat tècnica de la fotografia i aconseguir una atmosfera encisadora gràcies a la llum i al tractament que se'n fa. Totalment d'acord.
Sí. I, per cert, Daniel Horvat es va passar la nit a la zona food trucks fent-se foto amb la gent, dient, jo, en veritat, sóc bona persona.
Sí, és veritat, perquè realment el tio és...
Pobre.
El mataries, perquè està, és el dolent dolent. Fa un paper una mica passat de voltes. Sí, és que hagués de buscar algun sí. problema. Està extralimitat i és una mica estrident el seu personatge, però suposo que la història ho requeria i ell s'ho va agafar a pit i bueno, ho va explicar a més en aquesta zona food track, va donar moltes explicacions de com s'ha preparat el personatge i tal, i evidentment que ell no té cap empatia amb tot aquest moviment i que és un actor, a més un tio jove i molt, molt, molt agradable.
Per cert, què pot costar de fer una pel·li d'aquestes característiques?
Una pel·lícula... Bueno,
aquesta, no? Per exemple, El fred que crema.
El fred que crema pot costar 1 milió. Sé que el Carràs va costar 2, perquè el Carràs tenia 2 milions perquè havia pressupost italià, que va permetre... I és curiós perquè a nivell de producció tu les veus, dius, no pot ser que el Carràs costi 2 milions. Doncs va costar 2 milions perquè es van passar un any fent el càsting i dedicant-se a anar a tot arreu buscant les persones adients. Vull dir que la major part del pressupost del Carràs se'l va emportar tota la feina de preproducció buscant actors i actrius, fent com una mena de gran hermano tancats, intentant crear aquella família, aquells vincles, perquè ells no són famílies, família cap ni un, buscant els vincles, buscant els paisatges, el millor paisatge, intentant crear aquella història que de fet és real, però evidentment provenien d'àmbits diferents. De fet, la protagonista, la Nautin, és mestra. I tot i que, evidentment, del Carràs no, del Carràs penso que només hi havia una de les actrius. I crear tot aquest ambient és el que va costar més diners al nivell de producció. I, evidentment, després, clar, tot el tema de la postproducció, buscar aquella llum, aquella calidesa, el muntatge que està estudiat i reestudiat, no hi ha res gratuït. Sé que aquesta va costar 2 milions i suposo que la de això, el fet que crema, 1 milió o 1 milió i pico. Aquesta no ho sé segur, però imagino pel que he deduït i pel que m'han explicat i pel que veig que podria ser sobre aquest preu.
I Sinjà seria també la...
No, Sinjà no. Sinjà és més modesta. Sí. Sinjà és més modesta perquè hi havia només 7 persones durant el rodatge i és més modesta. A veure, suposo que els viatges i tal, però no és això el que fancaria el cost. I a més això, les actrius estan triades, però en actrius d'allà i que van fer el treball in situ allà amb elles i ja les tenien previstes i, bueno, tot i que un els hi va fallar i van haver també sobre la marxa de buscar alternatives, però no eren les dues protagonistes, eren secundàries. Uh-huh. No és tan cara, sincerament, no sé quant pot costar. Sí, sí, el tema del cinema...
Déu-n'hi-do,
Són molts diners.
No ho sembla, no ho sembla, que hagi de costar tant.
No ho sembla, no, però vaja. Molt bé, doncs, continuem, Antonio.
Sí, per a mi el millor documental, Robin Bank, d'Anna Giralt. Una producció de Gusano Films, que el nom és molt curiós, i el productor, el Jorge Caballero. És una pel·lícula documental que el jurat va dir per la seva valentia, la seva capacitat de tirar endavant una investigació complicada i per ser un documental molt rodó amb fragments d'animació inclosos. Explica la història de l'Enric Duran, que bueno, és un personatge que comença molt de jove, que es dedica a robar els bancs i robar els bancs per finançar causes socials. És la història de com va començar, com ho ha estat fent i com ho continua fent. Hi ha una investigació de la directora increïble per arribar a trobar-se amb ell, perquè està amb... No se sap on parar, sí, en un lloc desconegut, i van aconseguir amb un territori de ningú, amb un espai neutre al mar, aconseguir gravar-lo i reconstruir una mica la història. Continua encara amb aquests robatoris, agafant identitats falses i entrant amb els comptes dels bancs, el roba i tots els diners que treu els dona a causes socials, que em sembla bestial. I el documental explica tot això, els orígens, actualment com està, i a més ho combina amb unes animacions molt xules per explicar i fer entenedor tota aquesta trama. És un documental realment interessantíssim, s'allunya absolutament dels documentals, evidentment, dels reportatges d'aquests a l'ús en el que hi ha entrevistes i tal. Aquí hi ha una història de seguiment que és bestial i que té un tractament cinematogràfic molt xulo. Per tant, també totalment d'acord en el premi del jurat.
Molt bé.
I l'altra decisió que va prendre el jurat, que em sembla també molt encertada, tot i que és un tema una mica més específic, però sí, penso que com a jurat i com a tècnics que són, evidentment havia de ser també aquesta menció especial la que van donar. És també una menció per un altre documental, D'ombres, de Joan Tizminetsky, i aquest és un documental de Colibri Studio, que ja hem tingut, vam tenir en el FICAT una altra producció d'aquesta gent, i bé, és la història, no la història, un fragment de la vida, no és la història, dels darrers anys, del director de fotografia Tomàs Pla de Vall, que precisament l'any passat l'Acadèmia li va donar el premi honorífic per la seva feina amb el cinema, amb el tema de la fotografia. És un mestre de la llum i ho fa, explica com treballa la llum i a més d'una forma analògica, com el plantejament que fa, tota la feina que està fent de recerca, i ara a més explica com va retallant fragments de les pel·lícules, les està catalogant i està fent com una mena de síntesi per fer una donació a la Filmoteca. Tot això ho explica, és un documental, evidentment, ella és la protagonista, però hi ha una influència important sobre el tractament també de la fotografia i el director de fotografia segueix una mica les seves passes. És molt específic aquest perquè, evidentment, no és tampoc pel gran públic, sé que és un dels documentals que menys gent hi havia a la sala, i totes maneres la gent que hi havia sí que el va gaudir. El jurat va dir, pel seu homenatge al cinema i en concret a una figura importantíssima, l'ànima del documental que traspassa la pantalla i atrapa el públic, per tot això el jurat ha decidit atorgar aquesta menció especial.
Molt bé, també.
I anem al millor, si voleu i comentem com ho va semblar, a l'Opes Gènica de Salvador Sunyer. És una proposta del jurat de piscina que ho fes, però és tot el difícil. És una vera ficció, m'ha saber realment què passa a Turquia, el pot de... Tot això ho fa perquè la veia i fa històries, el curment que surt i dius...
Sí.
I perquè més es pots...
No. A mi em va agradar aquest curment, però no és... Veus, ostres, que quan analitzes i dius... Coses que, i ets-lo, però escolta'm, no lligats. No, i si ets que, o sigui, és un indiferent, però...
Els canons, el curment documental, una barreja
sí.
del quan es llança, sí. De la filla, és molt heavy.
Toca la filla.
No et deixi d'acord.
Després, jo vaig a... Com? Després analitzi el curment.
A quin?
Sa?
Jo també.
Esa, sí. I la banyera agrada molt.
O sigui, el riu
la banyera.
I de la...
Jornet.
Que bestial. I com la història porta amb tots els... Perquè és bestiària.
Sí.
Com aquests... quedaria amb Elsa.
Sí, jo també. Jo era que... De fet, pensava que seria... És que això va quedar,
sí,
no?
Va...
No, no?
Sí, ja ho sabeu que ha jurat. Aquest... Ha dit un altre palmarès. Sí, segur que són persones sí. I criteris són els que són. I va com va. Manera, bueno, doncs ja està bé. És una prent, la d'aquest jurat, i la peça androgènica, doncs van decidir i havia de guanyar. I van argumentar...
Digue. No, dic ni... Perquè estava tocat en aquell moment, també.
No, jo crec que no.
Jo això no m'ho crec. I van a Turquia i es van... No té
no,
per anar-hi.
No té per què.
Ho sé també perquè... Bueno, ho això. No per mi, eh? Ho fa molt de prop. Si vas, fan bé. I ho fan bé, eh? Perquè...
Jo no? Sé que n'hi ha hagut d'haver-hi tornat, però no n'hi han tornat.
Bueno.
De mesos, per això. No.
Doncs jo crec que això va sorprendre també aquell sí. Dia...
La moto.
Sí. Doncs van dir, per ser una proposta pura i trencadora, cada convida a reflex públic, representació de les escuts humanes, forma original...
Doncs sí.
Anem al videoclip.
Sí.
Anem al videoclip.
El podríem sentir? Ah, sí! Que guai! M'encanta. Algun altre, però és que m'encanta Antonio Fe, evidentment, no és ja el que havia de valorar el que ha de valorar l'hosta cinematogràfica que hi ha al videoclip. I he de dir que, efectivament, hi ha un plantejament cinematogràfic interessantíssim perquè la cançó hi enganxa i t'està explicant una història, però és que aquesta història està molt ben explicada. És un senyor gran que té una afició desmesurada cap a París, i llavors inicia una travessia amb el ple desert de Durango, a Mèxic, per trobar una rèplica que hi ha, no sé en quin punt de l'estat de Mèxic, una rèplica que hi ha de la Torre Eiffel. I és com una mena de road movie, a peu, en el que va trobant diferents indrets fins a arribar a veure-la. Amb unes imatges de nit, de dia, unes postes de sol increïbles, i la música que està tan bonica d'Antonio Font, és que a mi el mallorquí m'encanta, i Antonio Font... és un dels meus grups preferits. Val a dir que el videoclip és del Marc Pujolà, que hem tingut d'ell algun altre videoclip, i el tio en sap molt i ha creat una història molt xula, molt xula.
Molt bé, sí. Vinga, anem cap a les comarques tarragonines.
Sí, a les comarques tarragonines, i a més, juntament amb comarques tarragonines, perquè va ser la mateixa producció, el Premi del Públic Online. I va ser per La memòria de les oblidades, una videodansa de la Marta Arjona, la Maite Blasco i la Raquel Rodríguez. Bé, no és la primera vegada que participen en el festival, penso que ho van fer, ho van explicar, i que van estar molt contentes perquè, bueno, el jurat havia valorat que era la millor proposta a nivell tarragoní. I és una proposta també diferent, perquè és una videodansa, hi ha la ficció, hi ha el documental, hi ha la videocreació, i en aquest cas estem parlant d'una videodansa que el que fa és retre, en aquest cas, un homenatge a dones que van morir al convent presó de les Oblates de Tarragona, a causa de les dures condicions carceràries després de la Guerra Civil. Està molt ben explicat, perquè, bueno, està narrat, perquè és un text de la Tecla Martorell, i sobre el textos, la veu en off de la Tecla Martorell, vas veient com elles interpreten aquesta història en un espai concret que ja està tancat d'Alcover. La història és interessant. Jo, per mi, no és el meu d'això preferit, la biodança, però entenc que en aquest cas estava molt treballada i tampoc hi havia massa opcions, vull dir, no hi havia massa produccions de les comarques tarragonines, per tant, em sembla bé. I a més això, que va coincidir amb ser la producció més visionada al TV3 La Carta. Per tant, es van portar dos premis que van estar, i ho van manifestar, molt contentes totes tres.
Jo potser el de comarques tarragonines ja has donat a cinjar.
Ho he pensat, però també imagino, no ho sé, però imagino que el jurat devia dir, home, fem una mica diversificat, i evidentment, clar, la diferència és enorme, evidentment sí, seria la millor producció de Tarragona, però en aquest cas ja està bé, penso també, perquè clar, Sinjà ja té, diríem, ja té un bagatge al darrere, farà carrera, s'estrenarà, es veurà als cines, i aquesta videodansa es veurà allà on es vegi, és també una productora i una persona de Valls que treballa també l'audiovisual. Penso que està bé. Tot i que sí, evidentment, si haguéssim de ser sincers, la millor producció tarragonina és Sinjà, tot i que tampoc seria només una producció tarragonina.
Ja, sí. Clar, és que, clar, si entres aquí...
Clar, és això. Sí. En canvi, la videodansa sí. I per tant estem obrint una porta també a gent jove, i em sembla bé.
Molt bé.